Són les 8 en punt, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en Ràdio Lot i Ràdio Ripoll en directe a aquesta hora en connexió per explicar-vos què és el que passa a les nostres comarques. I el que passa aquest matí és que ens hem d'abrigar una mica més. Ens hem despertat amb el cel avui completament serè i això ha comportat l'anunciada baixada de temperatures. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què diuen els termòmetres?
Doncs temperatures bastant baixes, ara mateix 3 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 4 de positius a Das, 6 graus a Ripoll, a Camprodon, també a Sant Pau de Segúries, 8 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Castellfollit i a Montagut, 9 a les Preses i a Besalú, 10 graus a Girona, 11 a Banyoles, 12 graus a Figueres i 14 a Roses.
Previsió del temps per aquest divendres i pel cap de setmana, Dani Ramírez.
Aquest divendres deixem enrere les fortes, fortíssimes ventades d'ahir que van arribar a 130 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, 128 per hora a dalt de Dodó, Montseny, i ratxes de 70, 80, 90 km per hora a altres sectors, fins i tot del sud de Girona, Osona i especialment zones de muntanya com les Guilleries. Avui ha baixat notablement la temperatura, res a veure amb l'ambient suau d'ahir de matí. Per tant, fa fred, de cop i volta en alguns sectors hivern, 3 sota 0 a Das, a Cerdanya, Puigcerdà 0 graus, Camprodon 0 graus de mínima, Olot 4,5, la Vall d'en Bas 4, Roda de Ter 4, 2 graus, per exemple, a Olost, al Lluçanès, o 4 a Vic, 12, 13, 14 en punts de la Costa Brava, però el vent ja ha anat afluixant com a molt 60-70 per hora a la zona de muntanya de Portbou. Bé, avui un dia més aviat de sol amb alguns núvols, no hi ha precipitació, per tant un divendres que ens portarà pocs problemes, però de dia també notarem que baixa la temperatura, màximes de 18 a 23, 24 graus les més altes. I cap de setmana, marcat per un canvi de temps que no està clar com es comportarà. Alguns mapes marquen pluja dissabte matí, dissabte tarda. Pensem que més allà la pluja arribaria entre la tarda i la nit. Per tant, bona part de dissabte no plouria, però amb aquest augment de la nuvolositat el vent torna a girar cap a sud-oest. I com més plouria seria la nit de dissabte, diumenge, matinada, matí de diumenge. Diumenge a la tarda probablement quedi alguna gotellada, però ja menys que no pas al matí de diumenge. En definitiva, pertorbació, ambient més fresc i, per cert, doncs pot ploure. Pot ploure a alguns sectors, com dèiem, dissabte nit o dissabte vespre, i nevar, perquè fa fred, cap als 1.800, puntualment baixant a 1.500 metres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La policia municipal de Ripoll ha desocupat aquest any 6 de les 8 ocupacions il·legals detectades. El cap de la policia local lamenta la indefensió amb què es troben davant d'aquests casos. Segons el cos, a Ripoll hi ha ben bé una dotzena d'habitatges amb inquilins en situació il·legal.
La gran majoria és una persona, no?, que se'n va amb un bloc de pisos, entra, l'ocupa, canvia tots els panys, com que té les claus seves perquè ha canviat els panys, aquelles claus les ven a la persona. Llavors busca uns inquilins, que són gent desfavorida, gent que està desprotegida, els hi ven hem detectat des de 400 euros fins a 3.000 euros, els hi ven les claus i els hi diu que ja pot ocupar aquell pis durant un any i que al cap d'11 mesos tornaran allà a fer un altre cobrament. I les persones, doncs, de bona fe paguen, que l'ocupa en aquest cas és de bona fe, perquè ha pagat amb un mafiós.
Aquest matí sabrem el veredicte del jurat popular contra l'autor del crim de Can de Bànol del setembre del 2022. Abans de deliberar, l'acusat ha demanat torn de paraula i ha demanat perdó perquè diu que ha destrossat dues famílies.
Pues, que digui perdón, aunque no me lo acepte, a la família, tanto de la víctima como mi familia, porque he destrozado dos familias.
Demano perdó a la família de la víctima, encara que no ho accepti, ara el sentíem, i també a la meva família, diu, he destrossat dues famílies. El fiscal i l'acusació particular mantenen la petició de presó permanent revisable i també demanen 18 anys més de presó per agressió sexual i maltractament. Avui també parlarem de salut. L'Associació Celíacs de Catalunya demana més sensibilitat a escoles i restaurants.
El col·lectiu celebra la proposta de tenir avantatges fiscals tal i com s'ha aprovat al Congrés dels Diputats aquests darrers dies. Des de l'entitat defensen les ajudes directes i aposten també per fixar condicions especials per als que estan per sota del salari mínim. L'any passat a la Garrotxa es van detectar una vintena de casos en 9 mesos.
Ells han proposat en forma de desgravació al fer la declaració de la renta de 600 euros De totes formes, ara falta una part que serà la part d'esmenes amb partits polítics, que pot ser que això canvi, perquè n'hi ha altres que consideraven que era millor una ajuda directa. Nosaltres des de l'associació creiem que seria millor una ajuda directa en comptes de deducció de l'IRPF.
Falten famílies d'acollida. Al Ripollès només n'hi ha 6. A Catalunya hi ha més de 800 infants tutelats per la Generalitat i malgrat que hi ha més de 700 famílies d'acollida, no són suficients, ho diu Helena Lledós, directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopció.
Nosaltres parlem de famílies alienes, però si pot haver una família extensa, avi, tiet, germà, que se'n pugui fer càrrec d'aquest infant, seria la primera opció. I si no, es busca una família aliena.
A l'entrada nord de Sant Joan de les Abadesses s'hi estan portant a terme les obres per inserir la Via Verda al nucli urbà del municipi.
A l'accés sud per la Vila Vella s'hi fan tasques de senyalització. És un projecte finançat pel Departament d'Acció Climàtica i per la Fundació de Ferrocarrils Espanyols i es preveu acabar els treballs a finals de mes, que va a tot tardar.
Escoltem l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer.
Ens hem d'acostumar en futurs creixements dels municipis a anar veient com quan es fan les urbanitzacions ja tinguem aquestes infraestructures pensades també per les bicicletes. Fins ara només pensàvem en els cotxes. És difícil el que fem a Sant Joan, que és aquest encaix entre vehicles i donar pas a bicicletes. De fet, també crec jo que el fet de promoure carrils bicis segurs, segregats, promou també que els veïns i veïnes puguin fer ús de més de la bicicleta.
El PSC d'Olot celebra que la Garrotxa tingui més servei de transport públic entre Olot i Barcelona a partir del dilluns que ve.
Asseguren que des del principi han treballat perquè l'augment de freqüència entre setmana i també els dissabtes fos una realitat i asseguren que seguiran treballant per millorar el servei també dels diumenges.
Albert Bramon és secretari d'organització del PSC.
Jo crec que el més important d'això ha estat, primera de totes, que el PSC ha presentat la iniciativa i que la resta de grups i gent s'hi han afegit. És a dir, és una forma de treballar diferent. És una mica la forma de treballar de la Generalitat actual, que per un cantó escolta i per altre cantó doncs, pren les mesures que siguin possibles sempre que hi hagi al voltant d'aquest tema hi hagi un consens.
I més coses, l'11è Garrotxa Emprèn se centra especialment en el vessant educatiu de l'emprenedoria.
Es farà els dies 28 i 29 d'octubre i una de les activitats destacades va dirigida a alumnes de primària per tal d'endinsar-se en el món de l'emprenedoria. Enguany es comptarà amb alguns experts de renom com Meritxell Bautista i Xavier Verdaguer.
S'ofereixen tots uns tallers emprenedors als centres educatius en aquest cas. Es fa des de l'àrea, es va als centres educatius a fer diverses tipologies de tallers, des de tallers de creació, tallers d'innovació, tallers de com fer els diferents projectes i per això dins del marc de totes aquestes de diverses activitats i aquests assessoraments doncs vam considerar doncs, d'enfocar tota una setmana per reconèixer activitats i per posar molt en valor aquesta actitud emprenedora.
El Festival Mima porta per primera vegada circ, dansa i titelles a les Planes d'Hostoles.
Aquesta tercera edició de la Mostra Internacional Multidisciplinària d'Arts Escèniques agrupa diferents companyies de teatre i grups diversos. Les dues darreres edicions varen tenir lloc a Arbúcies. El director artístic aposta per clàssics madurats al llarg dels anys i recalca la importància de no encasellar-se amb un nom. La jornada anirà acompanyada per un mercat d'artesania i tallers.
La contemporaneïtat de les coses ens fa que cada cop sigui menys clara, però amb el bon sentit de la paraula, perquè és bonic no encasellar-te amb les arts, no? Perquè si no t'enquadricules una mica. I llavors hi ha diverses propostes que no són ben bé titelles.
Arriba la primera edició de Basal, el festival dedicat a la novel·la negra. Serà l'estrena d'un certamen que es farà en tres municipis diferents de la Garrotxa, Olot, la Vall d'en Bas i Sant Jaume de Llierca.
Literae, ja quan el vam muntar, era amb la idea de potenciar la cultura en tots els seus aspectes. Durant l'etapa que vam fer poesia, que es va fer a la Canova, també vam potenciar l'escultura i la pintura, fèiem un acte que incluïa totes aquestes vessants, i ara doncs, ens dediquem més a la narrativa i centrats en la novel·la negra.
Són paraules de Maribel Torres i participaran 16 autors d'arreu del territori i un grup de música entre els dies 28, 29 i 30 de novembre. I pel que fa als esports, avui notícia tot això. L'Olot rep un Girona B amb una clara dinàmica positiva.
Tot i això, els de Roger Vidal volen tornar al fil de la victòria a l'estadi municipal després d'aconseguir només un empat en els últims 3 partits. El derbi gironí es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot. Escoltem el tècnic de l'Olot.
No podria dir que no és un filial com el Barça, que té jugadors molt joves. Aquí hi ha jugadors joves, no? però n'hi ha algun d'una mica més experimentat i encara els fa més perillosos.
Els romans tornaran a envair Sant Pau de Segúries aquest cap de setmana. Serà aquest diumenge motiu de la 31a edició de la caminada que transcorre per la via romana. I per cert, ja que parlem de caminades, la Romànic Bike Extrem de la Vall de Bianya es consolida com una de les proves més dures del circuit.
Doncs sí, des de l'organització limiten l'assistència a uns 300 ciclistes per preservar la qualitat de l'entorn i de la prova. La cursa durà a terme el diumenge 2 de novembre i esperen que augmenti el nombre d'inscripcions.
Escoltem el president del Batec Garrotxer i organitzador de la Romànic Bike Extrem, Xavi Ginard.
A nivell de recorregut hi ha una mica un canvi. Nosaltres sempre anàvem com a un punt una mica més lluny i tornar, i això feia que l'organització quedava diferent. Aquest any ni podríem dir l'olla de Bianya, no? Farem com una volta al voltant de Bianya i queda un recorregut molt xulo i que fins i tot els espectadors tindran com diferents punts que també poden acostar-se a anar-los a veure.
I Francesc Moret és el líder provisional de la classificació del Campionat d'Espanya de Hard Enduro a falta d'una prova.
Aquest cap de setmana el Mollonenc ha aconseguit un doble triomf a la Pesquera i ha donat un cop d'autoritat al Campionat Nacional. Abans de l'última cursa, Moret participarà a una prova del Campionat del Món a Alemanya.
Vam començar la cursa, vaig posar primer i vaig anar tota la cursa primer, vull dir, en cap moment em va passar cap altre pilot. I la veritat és que van ser 3 hores intenses, vaig portar un ritme alt, doblant fins al quart classificat, i llavors el diumenge la cursa de les 2 hores, sortíem per ordre de classificació del dia anterior també, i res, vaig posar primer i vaig, quasi totes les 2 hores vaig tenir controlada la cursa.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
La policia municipal de Ripoll ha desocupat aquest any 6 de les 8 ocupacions il·legals detectades. El cap de la policia local lamenta la indefensió amb la que es troben davant d'aquest tipus de casos. Segons dades del propi cos, a Ripoll hi ha ben bé una dotzena d'habitatges amb inquilins en situació il·legal. Ens ho explica en Guido Sengerote.
La problemàtica de l'accés a l'habitatge, no només al Ripollès, sinó arreu del país, té moltes òptiques, una de les quals les ocupacions il·legals d'immobles. Més enllà del delicte que suposa entrar a la força i evitar un habitatge que no és de propietat, al darrere de la situació hi ha la vulnerabilitat accentuada de les persones que no poden accedir al mercat immobiliari convencional i d'aquelles xarxes més o menys organitzades que en treuen benefici. En parlen Francesc Campaio, cap de la policia local de Ripoll, i Elisabet Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
La gran majoria és una persona, no?, que se'n va a un bloc de pisos, entra, l'ocupa, canvia tots els panys, com que té les claus seves perquè ha canviat els panys, aquelles claus les ven a la persona. Llavors busca uns inquilins, que són gent desfavorida, gent que està desprotegida, els hi ven, hem detectat, des de 400 euros fins a 3.000 euros, els hi ven les claus i els hi diu que ja pot ocupar aquell pis durant un any i que al cap d'11 mesos tornaran allà a fer un altre cobrament. I les persones, doncs, de bona fe paguen, que l'ocupa en aquest cas és de bona fe, perquè ha pagat amb un mafiós.
En moltes ocasions no tenen consciència de que són ocupes, per dir-ho d'alguna forma, no? És veritat que les situacions que habitualment ens arriben a nosaltres són d'aquelles persones, pues, que tenen moltes dificultats a nivell econòmic. Tot tipus d'estafes, diguem, qui les organitza, està clar que va buscar un públic que sigui vulnerable. És igual, ens podem trobar en aquest cas, doncs, amb això que deia, no? Gent que, pues, que potser acaben d'arribar d'algun altre país i que per tant no saben quin és el funcionament de les coses en el nostre, gent que té dificultats econòmiques.
L'absència de denúncies és el gran problema que es troben les administracions. D'una banda, per part dels propietaris. Quan els immobles pertanyen a grans tenidors, molt sovint desconeixen la seva situació ocupacional i no denuncien els cossos policials. De l'altra, moltes víctimes de les estafes no s'atreveixen a denunciar-ho per por a represàlies.
A vegades són pisos que són de bancs i els bancs no denuncien. Llavors els bancs, mentre tenen aquell immoble allà, com que no el venen, tampoc els interessa i no presenten denúncia i són els que costen més de desocupar. Si els pisos són de particulars, si ens avisen abans de 24 hores els desocupem ja nosaltres directament.
Si en aquest cas la persona pensa que arriscarà alguna cosa i en aquest cas que la puguin extraditar, per exemple, per no tenir la documentació, doncs moltes vegades això obliga a ni posar denúncies ni m'adreço a ningú.
Tant cossos policials com agents socials lamenten la manca d'eines per poder atendre els casos d'ocupacions de forma diligent. La poca claredat, les mitges veritats, l'ocultació d'informació o la vulnerabilitat de les víctimes s'afegeixen als pocs recursos que hi ha per treure'n l'entrellat i posar solució al problema de fons.
Si les persones no ens ho manifesten, doncs no ho podem provar-ho. És complicadíssim. De vegades estem allà amb una intervenció i passa casualment un que ve a fer de traductor, no? I ens fa de traductor, s'ofereix a fer de traductor i segurament, doncs molt evidentment és el que van a les claus que ve a mirar i fa de traductor per veure què ens expliquen i a veure què ens diuen per ell, doncs, avançar-se i ens comenta el que ell li interessa.
Nosaltres tenim molt poques opcions de poder ajudar, perquè, clar, que hi ha uns mínims requisits que obliguen a que la persona, doncs, tingui una documentació que no té. I, per tant, al final, l'única fórmula, tal com he dit, és acompanyar-la a que, fins que no obtingui tota aquesta documentació, doncs, pugui ser acollit per algun familiar o veí o amic.
Les administracions es troben amb una problemàtica molt més complexa que no pas el simple pas d'haver de buidar el pis dels seus ocupants il·legals. Amb les seves eines, la policia local de Ripoll ha desocupat 6 de les 8 ocupacions detectades aquest 2026 o també s'han tapiat portes. En total han sigut 17 les intervencions en aquest any. Per la seva part, el Consorci de Benestar Social ha fet acompanyaments en les persones vulnerables i, tot i que no hi ha cap programa assistencial per a aquests casos, es dona el suport necessari per evitar que les víctimes d'aquestes estafes acabin vivint al carrer.
És un quart de nou i un minut. El fiscal i l'acusació particular mantenen la petició de presó permanent revisable per l'acusat d'assassinar la parella Candabànol entre el 20 i el 21 de setembre del 2022 i sostenen que va cometre un crim atroç. També sol·liciten 18 anys més per agressió sexual i maltractament habitual. La defensa reconeix els fets, però alega que l'acusat tenia anul·lades les capacitats de control pel consum de drogues i que era toxicòman de llarga durada. El processat ha fet servir l'últim torn de paraula que li quedava per demanar perdó, ha dit a dues famílies.
Sí, que pues, busque obligue un perdón, aunque no me lo acepte, a la familia, tanto de la víctima como a mi familia, porque he destrozado a su familia. Y nada, que perdón y que lo siento mucho y que ojalá no fuera pasado esto.
Demano perdó a les dues famílies, encara que en el primer cas la de la víctima no m'ho accepti, he destrossat dues famílies, ha dit, i tant de bo això no hagués passat mai, ha repetit en el judici celebrat a l'Audiència de Girona. El judici que es fa a la secció quarta enfila ja la recta final avui. És previst que el magistrat president entregui l'objecte del veredicte al jurat popular i que es retiri a deliberar fins a arribar a una decisió que esperem conèixer en el transcurs d'aquest mateix matí. Us ho avançàvem ahir en aquest programa. L'Associació Celíacs de Catalunya demana més sensibilitat a escoles i restaurants. El col·lectiu celebra la proposta de tenir avantatges fiscals, tal i com s'ha aprovat al Congrés dels Diputats aquests últims dies. Des de l'entitat defensen les ajudes directes i aposten també per fixar condicions especials per als que estan per sota del salari mínim interprofessional. L'any passat a la Garrotxa es van detectar una vintena de casos en només 9 mesos. Roger Isern.
L'Associació Celíacs de Catalunya celebra que el Congrés dels Diputats hagi aprovat la presa en consideració d'una proposició de llei del Partit Popular que planteja la creació d'un registre de celíacs i una deducció de 600 euros anuals de l'IRPF. Suposa compensar el sobrecost que assumeixen en la compra d'aliments. L'associació remarca que es tracta de dues reivindicacions històriques de les entitats de persones celíaques i subratlla que és un primer pas històric, però no definitiu. Per aquest motiu reclamen als partits aprofitar aquesta oportunitat per donar cobertura real a totes les demandes essencials del col·lectiu. La portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya és Irene Puig.
Ells han proposat en forma de desgravació al fer la declaració de la renta de 600 euros De totes formes, ara falta una part que serà la part d'esmenes amb partits polítics, que pot ser que això canvi, perquè n'hi ha altres que consideraven que era millor una ajuda directa. Nosaltres des de l'associació creiem que seria millor una ajuda directa en comptes de deducció de l'IRPF.
En el tràmit, l'associació apunta que es poden incorporar altres propostes i consideren que és millor que hi hagi una ajuda directa que una deducció de l'IRPF, ja que aquesta última pot deixar fora famílies, perquè tècnicament la deducció anticipada és inviable si no es té l'obligació de fer la declaració de la renda.
Segons dades dels primers 9 mesos del 2024, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa es van fer un total de 24 visites en 15 pacients sobre la celiaquia. Gairebé la meitat van ser en infants de 0 a 9 anys. I ja que parlem de salut, atenció, perquè els psicòlegs recomanen fer el canvi d'hora gradualment en la mainada. L'horari d'hivern endarrerirà l'hora a la mainada aquest diumenge i pot alterar la son i la gana, entre altres qüestions, tot i que l'horari d'hivern pot ser més beneficiós, ja que s'ajusta més al nostre ritme biològic natural.
Segons la psicòloga Iua Espigoler, els més petits són encara més sensibles a aquest canvi i aconsella escalar durant diferents dies aquesta hora de diferència.
Segurament que altra gent opinarà altres coses. A mi m'agrada més. I jo penso que és més biològicament més correcte, perquè ara quan avancem l'hora, ara la retrasem.
Sí.
Però ara ens aixecarem amb llum. Jo ara em sona el despertador a mi a les 7 del matí i és negra nit. I en canvi quan haguem fet aquest canvi d'horari ja començarà a sortir el sol i ja t'aixeques d'una altra manera, amb una altra energia.
Sí, que quedi clar, aquesta matinada de diumenge, diguem-ne, a les 3 de la matinada seran les 2. I ens preguntem, això realment serveix d'alguna cosa? Raimon Baquer, director comercial d'Elèctrica Baquer, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Realment serveix d'alguna cosa fer aquests canvis d'horari?
Doncs mira, sembla que cada vegada serveix per menys. Cada vegada l'estalvi energètic que se'ns plantejava abans que existia darrere aquest tema de voler canviar l'hora, sembla que no és així, i sembla que hi comença a haver-hi consens ja quasi a nivell de la Unió Europea que això no és beneficiós econòmicament.
Perquè si agafem, diguem-ne, una factura de la llum, ens estalviem alguna cosa amb aquests canvis o no realment?
Clar, l'estalvi a nivell domèstic realment és molt, molt baix. L'estalvi a nivell domèstic és molt baix perquè normalment nosaltres som persones d'hàbits fixes, vull dir, solem fer el mateix cada dia, i la diferència entre que se'ns faci fosc una miqueta més d'hora o més tard, el nostre consum tampoc no varia, perquè el primer que fem a casa és engegar les llums, tant si se'ns ha fet de fosc a les 7 del matí se'ns lleva el sol, o si se'n lleva a les 8, i al final durant tot el dia els nostres hàbits són bastant semblants. Semblava una miqueta que aquest tema anava una miqueta pel comerç de tarda, vespre, per poder-lo allargar, i aquí era on es diferenciava poder una miqueta el consum. Però cada vegada és menys la diferència que podem notar a nivell domèstic. A nivell domèstic és molt, molt poca.
I a nivell industrial, hi ha algun element al qual ens puguem agafar per mantenir aquests canvis?
A nivell industrial, el que està passant els últims anys és realment l'electrificació de tots els processos industrials. Estem vivint en un país on estan apostant per la transició energètica. Això vol dir que s'estan deixant de banda tots els combustibles fòssils, i tots els processos de gas estan intentant que es canviïn per energia elèctrica. Això el que fa realment és que l'ús d'aquesta energia sigui més intensiva del que era abans, i provoca que aquesta diferenciació d'horària realment en el que és la indústria tampoc no sigui tant. Tampoc no sigui, perquè ja no només és, no és la diferència que notàvem abans, que només es feia servir l'energia per llum, per la llum que ens il·luminava, que és la diferenciació aquesta que tenim en quant horari, sinó la resta de processos ja no tenen res a veure amb si fa llum o si no fa sol en aquelles hores. Per tant, l'energia que es consumeix segueixi en la mateixa, sigui una hora o sigui l'altra.
Senyor Baquer, en el sí del seu sector, del sector de les energètiques, hi ha debat en aquest sentit o no?
En el que és el nostre sector no hi ha tant debat, perquè al final nosaltres ens dediquem a donar servei, a servir la gent. On sí que creiem que hi ha molt debat és realment en la societat i per aquests greuges que li genera el fet d'haver-se d'adaptar psicològicament i físicament en aquesta diferència horària. En el que és dintre les empreses energètiques, nosaltres ens dediquem al servei, i al final tampoc no és molta la diferència entre haver de pensar una hora en la producció d'energia o no.
I permeti'm que li pregunti, si vostè hagués de triar, amb quin horari es quedaria, amb el d'hivern o amb el d'estiu?
Jo crec que sembla que tirarem més cap al d'hivern. Semblaria que el d'hivern seria el més lògic. Però bueno, tots dos tenen una miqueta dels seus hàndicaps, diguéssim. Si ens quedem amb el d'hivern, el que ens passarà és que al final a l'estiu, a la tarda, se'ns farà fosc més d'hora, i això no hi estem gaire acostumats. Ens agrada que l'estiu se'ns faci fosc a les 9, quarts de 10 de la nit. Però bé, si agafem el d'hivern ens passaria això. I en canvi, si féssim de l'altra forma i agaféssim el d'estiu, llavors tindríem que se'ns faria molt a l'hivern, al matí se'ns faria tard, se'ns faria sortir el sol molt tard, diguéssim que ens aixecaríem a l'hivern, que a les 9 just se'ns estaria aixecant el sol. Jo crec que el d'hivern és la millor opció. Ens haurem d'adaptar que a l'estiu, realment al país mediterrani que estem, ens agrada a l'estiu allargar-nos per la tarda, doncs se'ns farà fos més d'hora, però crec que el d'hivern seria la millor opció.
Raimon Baquer, director comercial d'Elèctrica Baquer, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Estàs buscant un lloc diferent on fer la trobada d'empresa?
A Masia Pi Guillem estem especialitzats en l'organització d'esdeveniments.
Vine a Masia Pi Guillem a fer el teu dinar o sopar d'empresa envoltat de natura i en cuina de qualitat.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Amb quantes persones et creues cada dia? Al país, una de cada quatre viu en risc de pobresa o d'exclusió social. Una realitat que no sempre és visible, la de més de 12 milions de persones que fan el teu mateix trajecte, que seuen al teu costat. A la Fundació La Caixa acompanyem qui més ho necessita, perquè ningú viatgi sol. Entra a queninguviatgisol.org. Fes-ho visible. Fundació La Caixa.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei.
Garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Especialitzada en l'assessorament d'empreses i particulars.
Sempre amb la màxima dedicació en la tramitació i resolució dels seus sinistres.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà a Torroella de Montgrí, Banyoles, Les Planes d'Hostoles, a Olot, al carrer Mulleres, número 11, primer, i a curosespigoler.cat.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Nova construcció de pisos d'una i dues habitacions a la Rodona d'Olot. Preus a partir de 117.000 euros amb pàrquing inclòs. Facilitat de finançament, amb la possibilitat de finançar-lo fins al 100% de l'import, supeditat a l'aprovació bancària. Compri el seu pis pel preu d'un lloguer. Ens trobarà a CGI Promocions i Vents, al carrer Marià Vaireda 26, al costat de la nova clínica Bufí. Demani informació sense compromís al 686 618 918.
Busques un lloc per gaudir amb els teus? A l'Hostal de la Rovira d'Oix t'esperem amb arrossos, mariscades, carn a la brasa i cuina catalana, en un hostal amb història del segle XVI. Famílies, grups d'amics, colles d'esportistes... Aquí tot està pensat perquè compartiu moments autèntics. Amb àpats amb reserva prèvia, pressupost tancat a mida i opció d'allotjar-vos enmig de la natura de l'Alta Garrotxa. L'experiència és única. El record, inesborrable. Hostal de la Rovira d'Oix. Gust de casa. costa muntanya. Més informació i reserves al mail hostalrubiraoix@hotmail.com i al 673 34 67 00.
Uau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Bon dia. Són 9:15 del matí. La policia municipal de Ripoll ha desocupat aquest any 6 de les 8 ocupacions il·legals detectades. El cap de la policia local lamenta la indefensió amb què es troben davant d'aquests casos. Segons el cos, a Ripoll hi ha ben bé una dotzena d'habitatges amb inquilins en situació il·legal. L'escoltem amb Francesc Campayo, és el cap de la policia local.
La gran majoria és una persona, no?, que se'n va amb un bloc de pisos, entra, l'ocupa, canvia tots els panys, com que té les claus seves perquè ha canviat els panys, aquelles claus les ven a la persona. Llavors busca uns inquilins, que són gent desfavorida, gent que està desprotegida, els hi ven, hem detectat, des de 400 euros fins a 3.000 euros, els hi ven les claus i els hi diu que ja pot ocupar aquell pis durant un any i que al cap d'11 mesos tornaran allà a fer un altre cobrament. I les persones, doncs, de bona fe paguen, que l'ocupa en aquest cas és de bona fe, perquè ha pagat amb un mafiós.
Aquest matí sabrem el veredicte del jurat popular contra l'autor del crim de Can de Bànol al setembre del 2022. Abans de deliberar, l'acusat ha demanat la paraula i en concret ha dit això. Vull demanar perdó encara que no m'ho acceptin tant a la família de la víctima com a la meva pròpia, ha dit l'acusat. El judici que es fa a la secció quarta de l'Audiència de Girona enfila la recta final i aquest matí és previst que coneguem ja el veredicte. Recordem que li demanen presó revisable i 18 anys per maltractament continuat. Avui també us hem explicat que l'Associació Celíacs de Catalunya demana més sensibilitat a escoles i restaurants.
El col·lectiu celebra la proposta de tenir avantatges fiscals tal i com s'ha aprovat al Congrés dels Diputats aquests darrers dies. Des de l'entitat defensen les ajudes directes i aposten també per fixar condicions especials per als que estan per sota del salari mínim. L'any passat, a la Garrotxa, es van detectar una vintena de casos en 9 mesos.
Ells han proposat en forma de desgravació al fer la declaració de la renta de 600 euros. De totes formes, ara falta una part que serà la part d'esmenes amb partits polítics, que pot ser que això canvi, perquè n'hi ha altres que consideraven que era millor una ajuda directa. Nosaltres, des de l'associació, creiem que seria millor una ajuda directa en comptes de deducció de l'IRPF.
Falten famílies d'acollida. Només al Ripollès n'hi ha 6 a Catalunya. Hi ha més de 800 infants tutelats per la Generalitat i, malgrat que hi ha més de 700 famílies d'acollida, no són suficients.
Encara hi ha uns 200 nens i nenes que viuen en centres residencials institucionals. Des de l'Institut Català de l'Acolliment recorden que qualsevol persona o família pot acollir.
Escoltem Helena Lladós, és la directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopció.
Nosaltres parlem de famílies alienes, però si pot haver una família extensa, avi, tiet, germà, que se'n pugui fer càrrec d'aquest infant, seria la primera opció. I si no, es busca una família aliena. L'acolliment familiar idealment seria la mesura. Un infant que està tutelat per l'administració, l'últim que s'ha de fer és que ingressi en un centre.
El PSC d'Olot celebra que la Garrotxa tingui més servei de transport públic entre Olot i Barcelona a partir de dilluns que ve.
Jo crec que el més important d'això ha estat, primera de totes, que el PSC ha presentat la iniciativa i que la resta de grups i gent s'hi han afegit. És a dir, és una forma de treballar diferent. És una mica la forma de treballar de la Generalitat actual, que per un cantó escolta i per altre cantó doncs pren les mesures que siguin possibles sempre que hi hagi al voltant d'aquest tema hi hagi un consens.
És l'Albert Bramont, secretari d'organització del PSC a la Garrotxa. Sant Joan de les Abadesses, a l'entrada nord, s'hi estan portant a terme les obres per inserir la via verda al nucli urbà del municipi.
A l'accés sud per la Vila Vella s'hi fan tasques de senyalització. És un projecte finançat pel Departament d'Acció Climàtica i per la Fundació de Ferrocarrils Espanyols i es preveu acabar els treballs a finals de mes.
L'alcalde Ramon Roquer.
Ens hem d'acostumar en futurs creixements dels municipis a anar veient com quan es fan les urbanitzacions ja tinguem aquestes infraestructures pensades també per les bicicletes. Fins ara només pensàvem en els cotxes. És difícil el que fem a Sant Joan, que és aquest encaix entre vehicles i donar pas a bicicletes.
La 11a edició del Garrotxa Emprèn se centra especialment al vessant educatiu de l'emprenedoria.
Es farà els dies 28 i 29 d'octubre i una de les activitats destacades va dirigida a alumnes de primària per tal d'endinsar-se en el món de l'emprenedoria. Enguany es comptarà amb alguns experts de renom com Meritxell Bautista i Xavier Verdaguer.
La regidora d'Empresa i Comerç de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
S'ofereixen tots uns tallers emprenedors als centres educatius en aquest cas. Es fa des de l'àrea, es va als centres educatius a fer diverses tipologies de tallers, des de tallers de creació, tallers d'innovació, tallers de com fer els diferents projectes, i per això dins del marc de totes aquestes de diverses activitats i aquests assessoraments doncs vam considerar doncs, d'enfocar tota una setmana per reconèixer activitats i per posar molt en valor aquesta actitud emprenedora.
I atenció perquè arriben diversos festivals, comencem pel primer. El Mima porta per primer cop circ, dansa i titelles a les Planes d'Hostoles.
Aquesta tercera edició de la Mostra Internacional Multidisciplinària d'Arts Escèniques agrupa diferents companyies de teatre i grups diversos.
Escoltem un dels impulsors, és el director artístic Pau Palaus.
La contemporaneïtat de les coses ens fa que cada cop sigui menys clara, però amb el bon sentit de la paraula, perquè és bonic no encasellar-te amb les arts, no? Perquè si no t'enquadricules una mica.
Arriba la primera edició de Basal, el festival dedicat a la novel·la negra. Serà precisament l'estrena d'un certamen que es farà en tres municipis diferents de la Garrotxa: Olot, la Vall d'en Bas i Sant Jaume de Llierca.
Hi participaran 16 autors d'arreu del territori i un grup de música entre els dies 28, 29 i 30 de novembre. Fins al moment serà l'únic festival de novel·la negra en català que s'hagi fet a les comarques gironines.
La comissària del festival és la Maribel Torres.
Literal, ja quan el vam muntar, era amb la idea de potenciar la cultura en tots els seus aspectes. Durant l'etapa que vam fer poesia, que es va fer a la Canova, també vam potenciar l'escultura i la pintura, fèiem un acte que incluïa totes aquestes vessants, i ara doncs ens dediquem més a la narrativa i centrats en la novel·la negra.
Anem als esports. L'Olot rep un Girona B amb una clara dinàmica positiva. Tot i això, els de Roger Vidal volen tornar al fil de la victòria a l'estadi municipal després d'aconseguir només un empat en els últims tres partits.
El derbi gironí jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per Ràdio Olot.
No poder dir que no és un filial com el Barça, que té jugadors molt joves. Aquí hi ha jugadors joves, no? però n'hi ha algun d'una mica més experimentat i encara els fa més perillosos.
Els romans tornaran a envair Sant Pau de Segúria. Serà aquest diumenge amb motiu de la 31a edició de la caminada que transcorre per la via romana des d'aquest municipi fins a la Vall de Bianya.
A la tarda es tancarà la celebració amb la Gran Bacanal i la Gran Disbauxa al Pavelló.
La Romànic Bike Extrem de la Vall de Bianya es consolida com una de les proves més dures del circuit.
Des de l'organització limiten l'assistència a uns 300 ciclistes per preservar la qualitat de l'entorn i de la prova. La cursa es durà a terme el diumenge 2 de novembre i esperen que augmenti el nombre d'inscripcions. Ho explica Xavi Ginard, president del Batec Garrotxí.
A nivell de recorregut hi ha una mica un canvi. Nosaltres sempre anàvem com a un punt una mica més lluny i tornar, i això feia que l'organització quedava diferent. Aquest any ni podríem dir l'olla de Bianya, no? Farem com una volta al voltant de Bianya i queda un recorregut molt xulo, i que fins i tot els espectadors tindran com diferents punts que també poden acostar-se a anar-los a veure.
I Francesc Moret és el líder provisional de la classificació del Campionat d'Espanya de Hard Enduro a falta d'una prova.
Vam començar la cursa, vaig posar primer i vaig anar tota la cursa primer, vull dir, en cap moment em va passar cap altre pilot, i la veritat és que van ser 3 hores intenses, vaig portar un ritme alt, doblant fins al quart classificat, i llavors el diumenge la cursa de les 2 hores, sortíem per ordre de classificació del dia anterior també, i res, vaig posar primer i vaig, quasi totes les 2 hores vaig tenir controlada la cursa.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Junts debatrà dilluns si trenca amb el PSOE, una ruptura que sotmetria a l'aval de la militància.
És una reunió que arriba després que Míriam Nogueres afegís exigències a Pedro Sánchez a canvi del suport al partit.
Un Pedro Sánchez que ha dit això.
Yo respeto, por supuesto, las tiene funcionamiento interno de cualquier partido político, faltaría más. Lo que está en manos del gobierno de España estamos cumpliendo. Lo que está en manos de otros estamos trabajando para que se cumpla. Si os he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Si lo he dicho mil veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ara, ja tenis el corte.
Gràcies, presidente. Els líders de la Unió Europea demanen a la Comissió Europea un pla ambiciós per l'habitatge accessible.
Sánchez demana a Europa frenar la compra especulativa d'habitatges per a ús no residencial.
A casa nostra, el Parlament investigarà Sílvia Orriols i dos diputats de Vox per vulnerar el codi de conducta.
La Comissió de l'Estatut del Diputat obre expedient a Joan Garriga, Júlia Calvet i a la líder d'Aliança Catalana i descarta obrir-ne a Laura Vega de la CUP.
El temporal de vent deixa un mort, diversos ferits i un miler d'actuacions dels bombers.
Hi ha hagut afectacions en línies de tren i carreteres i 4 incendis forestals atiats per la ventada.
30 detinguts per fer passar els fills per menors no acompanyats i que se'n fes càrrec l'administració.
S'han retornat 22 menors que vivien en centres de Tarragona i s'investiga si n'hi ha més casos.
Dos avions militars russos entren durant 18 segons en l'espai aeri de Lituània.
L'OTAN desplega dos caces espanyols que estan patrullant a la zona en resposta a la incursió russa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió del temps per avui pel cap de setmana, Dani Ramírez.
Aquest divendres deixem enrere les fortes, fortíssimes ventades d'ahir que van arribar a 130 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, 128 per hora a dalt de Dodó, Montseny, i ratxes de 70, 80, 90 km per hora a altres sectors, fins i tot del sud de Girona, Osona i especialment zones de muntanya com les Guilleries. Avui ha baixat notablement la temperatura, res a veure amb l'ambient suau d'ahir de matí. Per tant, fa fred, de cop i volta en alguns sectors hivern, 3 sota 0 a Das, a Cerdanya, Puigcerdà 0 graus, Camprodon 0 graus de mínima, Olot 4,5, la Vall d'en Bas 4, Roda de Ter 4, 2 graus, per exemple, a Olost, a Lluçanès, o 4 a Vic, 12, 13, 14 en punts de la Costa Brava, però el vent ja ha anat afluixant com a molt 60-70 per hora a la zona de muntanya de Portbou. Bé, avui un dia més aviat de sol amb alguns núvols, no hi ha precipitació, per tant un divendres que ens portarà pocs problemes, però de dia també notarem que baixa la temperatura, màximes de 18 a 23, 24 graus les més altes. I cap de setmana, marcat per un canvi de temps que no està clar com es comportarà. Alguns mapes marquen pluja dissabte matí, dissabte tarda. Pensem que més aviat la pluja arribaria entre la tarda i la nit. Per tant, bona part de dissabte no plouria, però amb aquest augment de la nuvolositat el vent torna a girar cap a sud-oest. I com més plouria seria la nit de dissabte, diumenge, matinada, matí de diumenge. Diumenge a la tarda probablement quedi alguna gotellada, però ja menys que no pas al matí de diumenge. En definitiva, pertorbació, ambient més fresc i, per cert, doncs pot ploure a alguns sectors, com dèiem, dissabte nit o dissabte vespre, i nevar, perquè fa fred, cap als 1.800, puntualment baixant a 1.500 metres.
Bassols Energia presenta la Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Falten famílies d'acollida. Als Ripollès només n'hi ha 6 a Catalunya i hi ha més de 800 infants tutelats per la Generalitat. I malgrat que hi ha més de 700 famílies d'acollida, no són suficients, Paula Sayago.
A Catalunya hi ha 765 famílies d'acollida per als 873 infants tutelats per l'administració. Al Ripollès són 6 les llars que acullen a les diferents modalitats. Aquesta mesura es fa normalment amb nadons a partir d'un any en endavant i amb la possibilitat que tornin amb la família biològica.
I com funciona l'acollida?
Helena Lladós és la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció.
Nosaltres parlem de famílies alienes, però si pot haver una família extensa, avi, tiet, germà, que se'n pugui fer càrrec d'aquest infant, seria la primera opció. I si no, es busca una família aliena. L'acolliment familiar idealment seria la mesura. Un infant que està tutelat per l'administració, l'últim que s'ha de fer és que ingressi en un centre.
Quan els equips d'infància detecten que un infant es troba en una situació de desemparament, l'administració n'assumeix la tutela. En cas que tingui entre 0 i 6 anys, mentre se'n fa l'estudi de la situació, el menor és acollit per una família d'urgència i diagnòstic.
Hi ha diversos tipus d'urgència simple, permanent, especialitzat o de vacances i caps de setmana. Falten famílies d'acollida?
Falta famílies de totes les modalitats. Sí que és cert que amb l'estratègia de desinstitucionalització posem molt el focus en l'acolliment d'urgència i diagnòstic perquè són aquests infants més petits i perquè els infants més petits, ja no sol perquè la legislació ens obliga, sinó també per la propi desenvolupament de l'infant, que creixin en un centre, no pot ser, no hauria de ser. Per tant, aquest acolliment d'urgència i diagnòstic seria una prioritat.
Des de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció intenten fer el match perfecte entre família i infant. Un aspecte molt important també és la territorialització.
Les famílies biològiques i els infants poden veure's?
La finalitat de tot acolliment és retornar amb la família d'origen, però n'hi ha que es veu que és un fet que es produirà i que és molt factible, i altres que no. Amb aquests que és factible, amb aquests acolliments simples, també s'ha de mirar una mica la zona geogràfica, perquè hi ha visites amb la família d'origen. En el territori també és un factor, en molts casos, determinant.
Tothom sap què vol dir adoptar, però la gent sap què vol dir acollir? Quina és la radiografia de les adopcions actualment a Catalunya?
I acollir encara hi ha bastant desconeixement. Per tant, això ja és un factor que quan es posen en contacte hi ha moltes més peticions d'informació per adopció que per acolliment. L'adopció, la internacional, no sé, cap a l'any 2004 va tocar sostre i es feien moltes adopcions a Catalunya, i ara, per raons de tancament de països, per raons de diferents legislacions, l'adopció internacional està amb números molt baixos. I l'adopció nacional es va mantenint, però també no arribem als 100 adopcions nacionals a l'any, i la internacional 50-60.
Des de l'Institut destaquen la importància de continuar fent pedagogia i conscienciar la societat sobre la importància de l'acolliment familiar, ja que falten llars d'acollida. Des del Departament de Drets Socials recorden que qualsevol persona o família pot acollir.
Només cal fer una passejada pels centres on hi ha aquests menors que esperen una família per fer-se una idea de la importància que és donar-los una llar. L'onzena edició del Garrotxa en Premsa centra especialment el vessant educatiu de l'emprenedoria. Es farà els dies 28 i 29 d'octubre i una de les activitats destacades va dirigida a alumnes de primària. Més detall, Gerard.
Els dies 28 i 29 d'octubre la sala Turín Tolot acull l'onzena Garrotxa en Premsa que promou l'Ajuntament Tolot i Dinàmic. Dimarts a partir de les 5 de la tarda es faran les xerrades. La primera sobre valentia emprenedora a càrrec de Meritxell Bautista, CEO de Xarxàlia, i la segona sobre actitud emprenedora a càrrec de Xavier Verdaguer, fundador del Centre d'Innovació Imagine a Silicon Valley. Enguany es posa l'accent al vessant educatiu. Gemma Canalies és regidora d'Empresa i Comerç a l'Ajuntament d'Olot.
S'ofereixen tots uns tallers emprenedors als centres educatius, en aquest cas. Es fa des de l'àrea, es va als centres educatius a fer diverses tipologies de tallers, des de tallers de creació, tallers d'innovació, tallers de com fer els diferents projectes, i per això dins del marc de totes aquestes de diverses activitats i aquests assessoraments, doncs vam considerar, doncs, s'ha enfocat tota una setmana per reconèixer activitats i per posar molt en valor aquesta actitud emprenedora.
Enguany també es presentaran dos projectes, La Llavor Mentora, un programa de mentoria format per dones emprenedores, i Agafem Embranzida, pensat perquè els infants de primària desenvolupin habilitats emprenedores. Pili Riola és tècnica de l'àrea d'emprenedoria de Dinàmic.
Fa molts anys ja que estem fent tallers d'emprenedoria a cicles superiors, no? A l'educació secundària, i arrel de treballar amb aquests joves vam veure que potser treballar valors d'actitud emprenedora en l'etapa de primària podia ser un bon inici, no? També una manera de posar llavor a l'emprenedoria local.
Dimarts a les 7 de la tarda els alumnes d'auxiliar de serveis de restauració i cuina del PTT faran la cluenda, i dimecres finalitzarà el Garrotxa Emprèn amb un taller d'innovació disruptiva en el qual 120 nois i noies de centres educatius de la comarca podran experimentar, tot superant casos reals, com plantejar solucions innovadores.
10 minuts i les 9. El Festival Mima porta per primer cop circ, dansa i titelles a les Planes d'Hostoles. Aquesta tercera edició de la Mostra Internacional Multidisciplinària d'Arts Escèniques agrupa diferents companyies de teatre i grups diversos, Néstor Carvajal.
El Festival Mima arriba a les Planes d'Hostoles per primera vegada i arriba en la seva tercera edició des d'Arbúcies. La Mostra Internacional Multidisciplinària d'Arts Escèniques convida tots els públics i engloba no només teatre, sinó també circ, dansa o titelles, entre d'altres. El director artístic del festival, Pau Palaus, explica els avantatges de no limitar i etiquetar-se pels noms.
La contemporaneïtat de les coses ens fa que cada cop sigui menys clara, però amb el bon sentit de la paraula, perquè és bonic no encasellar-te amb les arts, no? Perquè si no t'enquadricules una mica. I llavors hi ha diverses propostes que no són ben bé titelles, però també ho són, o no gairebé són circ, o perquè abans feien circ i tenen aquesta essència de circ, però ara estan fent unes altres coses.
Palau s'afegeix que el festival es basa en propostes clàssiques que continuen sent d'actualitat, gràcies a haver madurat durant els anys. El director artístic destaca una de les moltes propostes.
Amb aquesta hi hem tingut molta visita tècnica, perquè muntem un cable des de la punta de tot de dalt del campanar i amb un camió grua de 40 metres i muntem un cable i hi ha uns nois que es passejaran per aquest cable. Ha sigut una cosa que ells estan acostumats a fer, però cada cop s'ha de readaptar, i l'hem readaptat i passarà a les Planes i caminaran per sobre del poble. És una cosa bastant espectacular.
El festival serà majoritàriament gratuït o amb preus simbòlics. A més, també hi haurà un mercat d'artesania amb 20 parades i tallers acompanyant la jornada.
I arriba la primera edició de Basal, és el festival dedicat a la novel·la negra.
La novel·la negra agafa protagonisme a la Garrotxa i a la demarcació de Girona per primera vegada en forma de festival. A finals del mes de novembre, els dies 28, 29 i 30, municipis de la comarca acolliran actes relacionats amb aquest gènere literari. La idea sorgeix de Literare, una associació cultural que des de fa temps té el principal objectiu de potenciar la cultura en tots els seus sentits. En Basal pretenen organitzar al llarg de 3 dies taules rodones, combats de boxa literària o rutes literàries, entre d'altres. La comissària del festival i membre de Literae, Maribel Torres, explica l'origen de Basal.
Literae, ja quan el va muntar, era amb la idea de potenciar la cultura en tots els seus aspectes. Durant l'etapa que vam fer poesia, que es va fer a la Canova, també vam potenciar l'escultura i la pintura, i fèiem un acte que incluïa totes aquestes vessants, i ara doncs ens dediquem més a la narrativa i centrats en la novel·la negra.
Juntament amb Torres a la comissió hi ha l'escriptor Sebastià Benassar, organitzador d'altres festivals d'aquest tipus. Remarca que una de les particularitats de Basal és que es tracta d'un certamen disseminat arreu de la comarca.
Gràcies, Roger Isern. Anem als esports. L'Olot rep un Girona B amb una clara dinàmica positiva. Tot i això, els de Roger Vidal volen tornar al fil de la victòria.
Guanyar sempre cura tots els mals, però si ho fas guanyant el derbi gironí encara més. Aquest diumenge la Unió Esportiva Olot té l'oportunitat de redimir-se i aprofitar totes les ocasions generades per aconseguir la victòria. I és que el joc, l'actitud i les sensacions són bones, però falta que els resultats ho reflecteixin. Per poder tornar a aconseguir 3 punts als olotins no ho tindran gens fàcil, ja que davant hi haurà el fil filial del Girona, que acumula una gran dinàmica i ja és al capdavant de la classificació. L'entrenador de l'Olot, Roger Vidal, explica que és un filial diferent dels altres.
No poder dir que no és un filial com el Barça, que té jugadors molt joves, aquí hi ha jugadors joves, no? però n'hi ha algun d'una mica més experimentat i encara els fa més perillosos.
El filial gironí és segon classificat i els dos últims partits ha aconseguit dues victòries per la mínima com a local contra el Porreres i l'Andratx. De fet, tots els partits que l'Olot ha jugat a l'estadi municipal contra el filial gironí no ha perdut. Vidal explica que l'equip, tot i no haver sumat els punts que els hagués agradat, està amb una bona dinàmica i espera sumar els 3 punts aquest diumenge.
Ostres, una cosa és jugar bé, l'altra és generar ocasions. Nosaltres crec que som capaços de generar ocasions a partir del bon joc i amb això ens donen aquest punt de tranquil·litat de dir, ostres, són detalls que hem de millorar, que hem de corregir, però creiem que la dinàmica és bona i que els resultats han de venir.
La Unió Esportiva no podrà amb Pau López, que el van expulsar en vermella directa i que l'han sancionat durant 4 partits perquè segons l'àrbitre va realitzar una agressió a un jugador rival. Vidal tampoc podrà comptar amb Andreu Guiu i Marc Fuentes. El partit corresponent a la jornada 8 del grup tercer de Segona Federació es jugarà aquest diumenge a les 12 a l'estadi municipal. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe per ràdio.
La Romànic Bike Extrem de la Vall de Bianya es consolida com una de les proves més dures del circuit. Des de l'organització limiten l'assistència a 300 ciclistes per preservar la qualitat de l'entorn. Escoltem a Xavi Ginart, és el president del Batec Garrotxí i organitzador de la prova.
Ell, tant físic com tècnic, és la més exigent. Hem de pensar que la curta de la Romànic és com les llargues de les altres proves, no? Però també a nivell tècnic hi ha un punt més, però sí que, bueno, que és el que ens agrada a nosaltres i el territori que tenim ho permet i ens dona marge per fer uns recorreguts que, bueno, que tenen més duresa però que també són molt divertits i ens ho podem passar molt i molt bé. Que a vegades si hem d'apretar la bicicleta 10 metres caminant no passa res, gaudim de lo que hi ha al voltant perquè és espectacular i llavors a la baixada ho agrairem.
I Francesc Moret és el líder provisional de la classificació del Campionat d'Espanya de Hard Enduro a falta d'una prova, Marc Roura.
El mollonenc Francesc Moret s'ha coronat per partida doble a la quarta cita del Campionat d'Espanya de Hard Enduro que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Pesquera, a Conca. Després de l'aturada estival, Moret ha tornat a la competició al nivell més alt. El mollonenc afrontava la prova com a líder provisional de la classificació i ha aconseguit la victòria en ambdues mànigues del cap de setmana, donant així un cop d'autoritat al campionat nacional. Francesc Moret és pilot de Hard Enduro.
Vam començar la cursa, vaig posar primer i vaig anar tota la cursa primer, vull dir, en cap moment em va passar cap altre pilot, i la veritat és que van ser 3 hores intenses, vaig portar un ritme alt, doblant fins al quart classificat, i llavors el diumenge la cursa de les 2 hores, sortíem per ordre de classificació del dia anterior també, i res, vaig posar primer i vaig, quasi totes les 2 hores vaig tenir controlada la cursa.
A falta de l'última prova que es disputarà el 15-16 de novembre a Golmayo, Francesc Moret és el líder de la classificació general amb 158 punts, 26 més que el segon i màxim rival del mollonenc, Eric Miguel.
La veritat és que estic molt content, sabíem que era un any que no hi hauríem massa rivals, que el campionat estaria entre jo i l'Eric, però, bueno, és el que diem, no? Les competicions s'han de córrer, s'hi ha de ser, hi ha mil factors, vull dir que sempre guanyar un campionat o conservar el lideratge pues sempre és un títol benvingut al palmarès.
Amb el títol de campió al caure, Moret participarà aquest cap de setmana a una prova del campionat del món de Hard Enduro, que se celebrarà a Alemanya, concretament a Gezenrodeo. Després, Moret viatjarà a Golmayo amb l'objectiu de dictar sentència i aconseguir un nou títol de campió d'Espanya.
3 minuts i les 9, bon cap de setmana a tothom.
No, més tu, com tu, més tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.